Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Descens de la mortalitat i dels ingressats al taulí per coronavirus. Aquest és l'efecte directe de la vacuna en la població, segons el cap del Servei de Malalties Infeccioses del Taulí, Manel Cervantes.
I la gran força de la vacuna no és tant que ara baixin els casos, sinó que no tornin a pujar els propers mesos. Ara es barreja, òbviament, l'efecte de la vacuna. Això fa que els casos que tenim siguin joves. Per què? Pues perquè la gent gran està vacunada. És que no hi ha cap altra diferència. Per què ara la gent gran no ha d'agafar coronavirus? Pues perquè està vacunada. Això influeix. Però la curva de baixada de casos del mes de maig del 2021 és idèntica a la curva de baixada de casos del maig del 2020. No hi havia vacuna, però hi havia un confinament més estricte.
Un impacte de la vacuna que es preveu que incrementi encara més amb la posada en marxa a partir de demà del vacunòdrom de la pista coberta d'atletisme. Tot i que els primers dies funcionarà a mig gas, quan arribin més dosis de Pfizer, es preveu que pugui immunitzar prop de 6.000 persones diàries. La Fiscalia demana presó per als exregidors Jordi Soriano, Ricard Estrada i Joan Manau, així com per l'exintendent de la Policia Municipal, Josep Miquel Duran. Així ho recull l'escrit d'acusació de la peça 6 del cas Mercuri, que investiga l'abocament il·legal de terres a la finca del Rodal de Can Xupa. Arran de les acusacions formulades per la Fiscalia, la jutgessa instructora del cas demana que s'obri el judici oral a l'Audiència de Barcelona. En cultura, d'aquí a pocs minuts arrenca l'edició 9 i mig del Festival de Cinema de Terror de Sabadell. Des d'avui i fins diumenge s'han programat una quinzena de projeccions amb el suport d'entitats com la Plataforma per la Llengua, el Cine Club i Cine Domingo, tot plegat en un nou espai per a aquest certamen, que és l'Espai Cultura. I en esports, el futur del Sabadell aclarirà demà el president del Centre d'Esports, Esteve Calzada, en roda de premsa. Després del descens d'ahir, malgrat la victòria contra el Mirandés, caldrà planificar com serà la temporada que ve. Entre altres coses, Calzada haurà de confirmar la continuïtat o no del tècnic Antonio Hidalgo. Són algunes de les notícies que repassarem en els pròxims minuts amb el Roger Benet a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 24 graus, temperatures que han pujat respecte a la setmana passada. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem al Francesc Figuerola. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Els núvols alts i mitjans que eren presents aquest matí continuen circulant de sud a nord. De fet, deixen el cel entrenyinat, estones mig ennuvolat, fins i tot perquè són una mica més compactes, però així quedarà al llarg d'aquesta tarda. Malgrat tot, creiem que seran més abundants i compactes al final del dia, viatjant sempre de sud cap a nord. També al final del dia tornaran a aparèixer alguns núvols baixos al litoral. Aquest matí eren presents al nord, a la tarda, o més aviat, com dèiem, de cara al vespre-nit, apareixeran a la resta del litoral. I també hem de comentar les nuvolades, que ja estan creixent ara al migdia i que durant la tarda descarregaran ruixats a l'extrem nord del Pirineu. Són probables també en el Prepirineu, sobretot al sector oriental, i de fet és possible que des del Pirineu i Prepirineu oriental, per tant Ripollès, arribin a altres punts de la Garrotxa i nord de l'Alt Empordà. Seran ruixats, xàfecs, localment alguna tempesta, no descartem també algun gra que a la marxa, però sobretot afectant a la zona pirinenca. Avui la temperatura notarem com quedarà més baixa degut a tota aquesta nuvolositat. I de cara a demà, la inestabilitat no fa net, sinó que augmentarà. Això és tot, doncs, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora trobem complicacions a la C33, on hi ha 2 quilòmetres de retencions a Montcada en sentit Barcelona, també a la B30 hi ha cues a Barberà, 1,5 km en sentit sud, i a la P7 també al mateix municipi, 2 quilòmetres més de retencions també en sentit sud. Ja a Barcelona, trànsit dens a la Ronda de Dalt entre Sarrià i Sant Gervasi en els dos sentits. La vacunació i el descens de la mortalitat mantenen una relació de causa-efecte claríssima. Així ho apunten experts com el doctor Manel Cervantes, cap del Servei de Malalties Infeccioses del Taulí. Sabadell no registra des de fa una setmana cap mort per Covid-19, i això s'explica perquè les persones de risc ja estan immunitzades des de fa temps. Però a banda de la caiguda de la mortalitat, les vacunes també han tingut un efecte positiu en els contagis, que han anat a menys. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Això ha permès mica en mica anar buidant el Taulí de malalts Covid, en especial els més greus. Hores d'ara, l'Hospital de Sabadell té 24 pacients ingressats per coronavirus, dels quals 8 es mantenen a l'UCI. El doctor Manel Cervantes ha reconegut en una entrevista al Cafè de la Ràdio que la situació al centre sanitari és especialment bona.
estem a la meitat del que estàvem abans. És cert que la darrera setmana, a nivell poblacional, s'ha aturat una miqueta la davallada, no molt, no hi ha hagut un increment important, hi ha hagut dies que potser ha pujat un 3%, un 5%, però la gran majoria de dies encara baixa, i el promig setmanal és que estem molt bé. Estem molt bé a l'àrea del Taulí, a les 400.000 persones del Vallès Occidental és, estem molt bé a la ciutat de Sabadell, i de fet estem millor que el promig de Catalunya. O sigui que d'alguna forma és un bon moment.
La baixada dels casos de Covid-19 ha anat de la mà de l'augment de pacients d'altres patologies pel repunt d'altres virus, de manera que l'hospital continua funcionant a ple rendiment.
De que quan hi ha un virus predominant els altres no hi són, mai havien tingut epidèmia de bronquiolitis pel virus aquest respiratori sincitial als nens a la primavera, sempre era a l'hivern abans de la grip, i aquest any a la que ha baixat el coronavirus ha pujat aquest, o sigui que ara tenim bronquiolitis. Si sumem tots aquests factors, doncs l'hospital ara està en una època de molta demanda.
Sobre el procés de vacunació, el doctor Cervantes creu que ara va bé de ritme i ha demanat acabar amb la polèmica al voltant del vaccí d'AstraZeneca. El cap del Servei de Malalties Infeccioses creu que s'està veient que totes les vacunes són d'ajuda en la lluita contra el virus i convida tothom a immunitzar-se independentment de la marca del sèrum.
I precisament l'obertura del vacunòdrom de la pista coberta d'atletisme a partir demà dimarts significarà un abans i un després en el procés d'immunització contra la Covid-19. Les instal·lacions estaran en marxa almenys durant tot el mes de juny, tot i que l'Ajuntament ha previst que el dispositiu es pugui allargar si arriben dosis de la vacuna en grans quantitats. El nou equipament s'hi hauran d'adreçar persones d'entre 50 i 59 anys que rebran la vacuna de Pfizer.
L'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, està satisfeta que la ciutat pugui acollir un dels 6 vacunòdroms que hi haurà repartits per tota Catalunya, de manera que Sabadell pugui posar el seu granet de sorra en la lluita contra la Covid-19. Un espai que la ciutat posa a disposició del Departament de Salut pel temps que sigui necessari. Ara bé, a canvi, Marta Ferrés reclama que sigui la Generalitat qui assumeixi els costos de retornar la pista coberta d'atletisme a la situació prèvia a la pandèmia. Són declaracions del Cafè.
Demanem el mateix que s'ha fet en altres pavellons, per exemple a Barcelona, que també es van habilitar pavellons per en aquest cas per hospital temporal, i és que es retorni a l'estat inicial, no? I per tant que es torni a construir doncs aquesta pista coberta d'atletisme que nosaltres òbviament com a ciutat volem continuar albergant, no? I per tant estem pendents doncs en aquest cas que la Generalitat ens doni dates.
Es calcula que el vacunòdrom de la pista coberta de Sant Oleguer podrà administrar entre 5.000 i 6.000 dosis diàries, tot i que aquesta primera setmana funcionarà a mig gas. Estarà obert de dilluns a diumenge, de 8 del matí a 8 del vespre. Mentre sigui obert, l'Ajuntament tancarà els accessos a la pista, on només hi podran arribar les persones que vagin a vacunar-se. Per això s'han habilitat 2 aparcaments al costat de les instal·lacions i les piscines Joan Serra, així com una línia gratuïta de bus.
Notícies Vespre.
La Fiscalia presenta l'escrit d'acusació de la peça 6 del cas Mercuri i demana presó per als exregidors Jordi Soriano, Ricard Estrada i Joan Manau, per l'arquitecte José Manuel González, l'exintendent de Policia Municipal Josep Miquel Duran i el coordinador d'Espai Públic Xavi Izquierdo, tot plegat per haver permès presumptament l'abocament il·legal de terres a la finca de Can Xupa.
En el seu escrit, la Fiscalia detalla els fets que van tenir lloc entre juny i setembre de 2011. En total es van abocar 53.000 metres cúbics de terres i runes a la finca de Can Xupa, procedents de les obres del perllongament dels ferrocarrils i de Sant Pau de Riusec. L'exregidor del PP, Jordi Soriano, va promoure l'activitat, comptant amb el consentiment i encobriment dels regidors socialistes d'Urbanisme i Espai Públic i de l'excap de la policia local. Aquest és el relat que presenta la Fiscalia i que ha convençut la plataforma Sabadell Lliure de Corrupció. Isidre Soler n'és el portaveu.
Posa de relleu i, a més, molt ben documentat per part de Fiscalia tots els tripijocs que es van fer per abocar il·legalment unes terres, 53.000 metres cúbics de terres, concretament, en una zona doncs, que és no urbanitzable i que, a més, no es pot de cap manera abocar-hi ni un metre cúbic, doncs, com des del propi Ajuntament, des del govern del PSC, doncs, van fer la vista grossa per afavorir aquest delicte, no?
Després de les acusacions formulades per la Fiscalia, la jutgessa instructora del cas demana que s'obri el judici oral a l'Audiència de Barcelona.
El govern local vol unir el castell de Can Feu i el centre de la ciutat a través d'un corredor verd. És un projecte que demà donarà els primers passos si s'aprova el ple municipal del mes de juny. L'objectiu de l'executiu local és iniciar els estudis previs per tirar endavant la nova ordenació urbanística de tot l'espai. El procediment comportarà la suspensió de llicències de les diverses zones afectades. Ho ha explicat el portaveu adjunt del govern, Eloi Cortés.
Aquest procediment comporta també una suspensió de llicències a la zona amb una superfície de 41.569,75 metres quadrats, amb quatre subàmbits, que són Castelldefels, Estació, Passatge Clavé i Carrer de Joan Plans. Per tant, l'objectiu és poder fer una veritable regeneració de tot l'entorn, fer una revisió de tot el que és la circulació dels vianants, bicicletes i vehicle rodat, diguéssim, aprofitant doncs, la continuïtat i aquesta connexió que ens proporciona el soterrament dels ferrocarrils.
Per la seva banda, el ple també aprovarà diverses subvencions per a les entitats de la ciutat.
Sí, la més important tindrà un import total de 170.000 euros i s'emmarca en el pla Covid aprovat per l'Ajuntament. L'objecte de les subvencions serà la millora de les instal·lacions i materials de les entitats de la ciutat. També es podrien destinar 10.000 euros a l'Agrupació de Defensa Forestal per la Prevenció d'Incendis. Finalment, la Junta de Govern ha aprovat una subvenció de 36.000 euros per fomentar activitats dirigides a la gent gran de la ciutat.
Instagram @radiosabadell. Segueix-nos.
La pandèmia del coronavirus també ha empitjorat les condicions de vida dels afectats per esclerosi múltiple. Georgina Cavaller, llicenciada en Psicologia i màster en Psicogerontologia de l'Avant, ha explicat al programa El Cafè de la Ràdio que estudis recents mostren que un de cada dos malalts se n'ha vist perjudicat.
Segons la Societat Espanyola de Neurologia, que s'han realitzat alguns estudis no, en aquesta línia, sí que s'ha pogut observar que el 50% de persones afectades amb esclerosi múltiple deia que la pandèmia els havia generat un tipus de deteriorament en la seva qualitat de vida, no? I que inclús un 24% havien expressat que el seu estat d'ànim i la fatiga havia empitjorat.
La Covid-19 ha aturat algunes teràpies no farmacològiques, com ara l'acompanyament de grup o la fisioteràpia, cosa que ha contribuït a aquest deteriorament.
L'esclerosi múltiple és una malaltia crònica degenerativa i ara mateix no té cura. No hi ha tractaments farmacològics curatius, només pal·liatius. Acostuma a donar-se en dones entre 20 i 40 anys. Afecta el sistema nerviós central, cervell i medul·la, també el sistema immunològic. La simptomatologia pot ser molt diversa. Es pot donar en brots. L'objectiu pels afectats és conviure amb la malaltia i continuar endavant amb la pròpia vida.
Encara en salut, el consum de tabac ha baixat un 6% en l'última dècada. Així ho destaquen els 86 centres adherits a la xarxa catalana d'hospitals sense fum, entre els quals hi ha el Taulí. Tot i aquest descens, encara el qualifiquen d'insuficient.
I és que cada any a Catalunya moren 9.030 persones per causes relacionades amb el tabaquisme, el que significa una de cada 6 defuncions. Rosa Maria Serrano, membre del Servei de Prevenció de l'Hospital Taulí, parla de que només una cigarreta ja és un costum nociu.
La veritat és que en el tabac no n'hi ha cap dosis que no sigui dolenta. I això depèn molt de les persones, però no podem dir una cigarreta no passarà res, no. El consell sempre de salut, sempre i en tots els mitjans, és zero cigarreta, és deixar l'hàbit de tabac.
Fumar redueix l'esperança de vida al voltant d'uns 10 anys. Deixar el tabac, doncs, no només té beneficis per la teva salut, ja que té millores per la teva capacitat cardiovascular i pulmonar.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca també a les xarxes socials. Segueix-nos.
El govern local està fent aquesta tarda una trobada veïnal on s'exposa el projecte del nou camí escolar de l'escola Pau Casals. La iniciativa implicarà l'arranjament dels entorns del centre educatiu i la configuració de nous espais, més accessibles i segurs i amb més jocs infantils. Darrere vindran tres projectes més als centres Blumes, a Montada i Sant Julià.
L'actuació començarà en les pròximes setmanes i suposarà una primera inversió de prop de 600.000 euros, pels quals es comptarà amb finançament dels fons europeus FEDER al 50%. En aquest mateix context, s'emmarca l'adequació ja realitzada del carrer de Pérez Moya, on hi ha l'escola Serra, com explica l'alcaldessa Marta Ferrés.
Un projecte molt important també, perquè ho hem dit al llarg d'aquests últims mesos, tenim una clara voluntat política de pacificar la ciutat i aquesta pacificació comença pels entorns escolars. És a dir, jo crec que és evident que les pacificacions que hem fet ara farà unes setmanes vam presentar Pérez Moya, que ja l'hem acabat també d'entorn escolar, ha funcionat molt bé, hi ha una molt bona acollida als entorns escolars d'aquestes pacificacions i, per tant, la voluntat d'aquest govern és continuar amb aquestes pacificacions.
L'inici d'obres és previst el juny de 2021 per acabar-les el primer trimestre del 2022 amb un cost de gairebé 1 milió d'euros. Hi haurà un parell de tobogans a l'estil dels de Can Llong i la circulació de vehicles serà de zona 30. Aquest és un dels eixos d'acció previstos dins del projecte Estratègia d'Impuls per una mobilitat sostenible que es presentarà als fons Next Generation.
Les deixalleries sabadellenques reparteixen a partir d'avui 8.000 cubells i 240.000 bosses de reciclatge de la matèria orgànica. L'objectiu és augmentar la recollida selectiva d'aquesta fracció que el 2020 només ha suposat el 5,76% de les deixalles recollides. Així ho ha apuntat des del Punt Blau de Can Llong el tinent d'alcalde i regidor de Recollida i Tractament de Residus, Jesús Rodríguez.
És la part de la bossa d'escombraries més important, és un 40% del residu, i si nosaltres afrontem aquesta situació des d'aquesta perspectiva, ho fem per intentar pujar l'índex de reciclatge de totes les bosses. I si aconseguim això, doncs aniran pujant els paràmetres de reciclatge que tenim a Sabadell. I aquesta és la prioritat, afrontar el problema des d'una vessant d'estudis, que s'han fet estudis d'analitzar quin és el residu que hi ha a cada bossa i en aquest paràmetre estem.
La fita és arribar al 10% de les llars de la ciutat. La tercera reunió entre els treballadors de Correus i l'empresa ha acabat sense que les dues parts hagin arribat a un acord.
La trobada ha durat dues hores i els empleats asseguren que la companyia està tancada en banda. La principal reivindicació dels treballadors és que es cobreixi la falta de personal de la unitat de repartiment número 4 de la ciutat. Alerten que la plantilla està molt per sota dels 26 treballadors que hauria de tenir i que això provoca un desgast físic i psicològic en la plantilla.
El Partit Popular de Sabadell mostra la seva indignació per les noves tarifes elèctriques que entren en vigor aquest mes de juny.
Creuen que les noves tarifes elèctriques agreujaran la situació econòmica de les famílies i els autònoms. Pels populars, la tarifa discriminatòria beneficia a les cases aparellades o habitatges unifamiliars, que podran utilitzar lliurement el tram nocturn, el més econòmic dels tres. També rebutgen mantenir l'IVA al 21%, doncs el consideren un bé de primera necessitat i un dret fonamental.
I el despatx Repara tu deuda cancela 255.000 euros a Sabadell amb la llei de la segona oportunitat.
És la quantitat que han aconseguit alliberar una dona de la ciutat que tenia un deute públic amb la Seguretat Social. Els advocats del despatx han aconseguit que l'administració pública accedeixi a un fraccionament del deute després que el jutjat d'instrucció número 6 hi concedís un benefici d'exoneració.
Obrim pàgina cultural quan passen dos minuts d'un quart de vuit. El Festival de Cinema de Terror de Sabadell ja té en marxa la seva edició 9 i mig. Fa només dos minuts ha arrencat a l'Espai Cultura el primer d'una quinzena d'actes programats al llarg de tota la setmana, una projecció de curtmetratges a concurs.
Des d'avui fins diumenge, entitats com Cine Domingo, el Cineclub i la Plataforma per la Llengua col·laboren en la programació del festival. Precisament des de la plataforma projecten demà la pel·lícula Cordes, que ha destacat el director del certamen, David Garnacho, en declaracions al programa Quimèric.
Pues mira, és una pel·lícula que és una... Bueno, com a llargmetratge és una òpera prima, de José Luis Montesinos, que té un bagatge amb curtmetratges molt important. De fet, ha guanyat Goyas, ha guanyat Gaudís, ha guanyat Feroz, Forquer, o sigui, té un currículum bastant, bastant important. I fa un parell d'anys, pues, va dirigir aquesta coproducció catalano-valenciana. I, bueno, és un llarg molt claustrofòbic, amb un espai molt reduït, amb molt pocs personatges.
Al cap de setmana arribaran els plats forts del festival, la marató clàssica i la marató de cap de setmana. Entre els grans títols que s'hi podran veure hi haurà Bloody Hell, que s'estrenarà per primer cop a Catalunya, i la paròdia You Might Be the Killer.
Torna l'espai de debat de l'afició. Torna el millor anàlisi dels partits. Torna la participació i tornen els premis. Torna la tertúlia del Centre d'Esports. Tribuna preferent, cada dilluns a 7:45 del vespre a Ràdio Sabadell.
Ràdio Sabadell es multiplica per 3.
Recupera el teu programa preferit, torna a escoltar aquella secció que tant t'agrada o busca aquella entrevista que et vas perdre.
Ara ens pots trobar a la teva plataforma preferida.
Ràdio Sabadell és ara Spotify, Apple Podcast i iVoox.
Busca'ns allà i gaudeix dels teus continguts preferits.
Ràdio Sabadell a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
Ràdio Sabadell, escolta'ns, arribem a tu.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Fora de de Sabadell i de la comarca, més de 75.000 autònoms a Catalunya han rebut alguna prestació de l'Estat durant la pandèmia al maig.
Són dades emeses pel Ministeri d'Inclusió i Seguretat Social. A Espanya la xifra arriba a 442.000 autònoms, tot i que les dades són inferiors al mes anterior. En total, la Seguretat Social abona una nòmina estimada de 417,2 milions d'euros a treballadors per compte propi arreu de l'Estat.
El dèficit de l'Estat baixa un 15% fins l'abril en relació amb el mateix període del 2020. És la xifra més baixa des de la pandèmia i se situa a l'1,4% del PIB.
El govern estatal afirma que aquesta millora és gràcies a la reactivació de l'activitat per l'avenç del procés de vacunació. L'Estat subratlla que les dades d'abril mostren un canvi de tendència per la recuperació de l'activitat econòmica.
Comissions Obreres reclama a Pere Aragonès nous pressupostos pel 2021 i evitar continuar amb la pròrroga dels comptes del 2020.
Per Javier Pacheco, secretari general de Comissions Obreres, cal reconstruir l'estat del benestar, un pacte per reforçar els serveis públics i un pla de xoc i rescat social per tota la gent que ja ha quedat enrere.
El Marroc acusa Espanya d'encoratjar el separatisme a casa del veí mentre el combat a casa i revela haver rebutjat els líders catalans a demanda de l'Estat.
En un comunicat, el Ministeri d'Exteriors del Marroc diu que el problema amb el govern espanyol és la seva actitud hostil respecte al Sàhara Occidental i li recorda la seva actitud davant l'afer català.
Els productes de plàstic d'un sol ús estaran prohibits a la Unió Europea a partir del juliol.
Això significa que, entre altres coses, no es podran vendre plats, coberts o palletes de plàstic a partir d'aquesta data, moment en què acaba el termini per aplicar la normativa aprovada l'any 2019. Per altra banda, certs productes com aparells de pesca, compreses, tampons, envasos de begudes i aliments pel consum immediat o filtres de tabac estaran disponibles, però s'aplicaran diferents mesures per tal de reduir-ne l'ús.
Moment pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El president del Centre d'Esport Sabadell, Esteve Calzada, compareixerà demà en roda de premsa. El màxim mandatari arlequinat farà balanç del descens que l'equip arlequinat va consumar ahir i desgranarà les claus del futur més immediat. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Màxima expectació pel que explicarà demà Calzada a la sala de premsa de la nova Creu Alta. D'entrada, una de les qüestions més importants per resoldre és la continuïtat del tècnic Antoni Hidalgo. Malgrat tenir contracte, el de Canovelles no s'atreveix a assegurar que seguirà la banqueta.
Jo tinc contracte amb el Sabadell. Sabeu el sentiment que tinc per aquests colors. Porto molts anys al club, però dir-te coses que no puc assegurar és parlar, perquè després vaig parlar en algunes paraules ja després del Corcón i segur que aquelles paraules no eren les més adients. Jo crec que a partir de demà tindrem temps de parlar de tot això.
La roda de premsa de Calzada, prevista per demà a 1:15 del migdia, tindrà lloc a la nova Creu Alta i es podrà seguir per l'estreaming de Ràdio Sabadell. Una compareixença que tindrà lloc menys de 48 hores després d'una de les nits més dures dels últims anys al centre d'esports. El Sabadell va fer la feina guanyant el camp del Mirandés per 0-2 amb els gols de Juan Hernández i Stoichkov a la segona meitat, però la resta de resultats no van acompanyar. Només es va donar la derrota del Logroñés contra les Palmes, però l'Alcorcón va superar l'Espanyol i el més sorprenent de tot, el Lugo va saltar Vallecas per 0-1. Les imatges en Duba eren dramàtiques, com es reflecteixen les paraules del punta Edgar Hernández.
Sí, és dur. Primera vegada que personalment em passa, també, per tota aquesta gent que ha vingut fins aquí. Al final, donar les gràcies a tothom no ha pogut ser. Ho hem intentat fins al final. Aquest club és molt gran i sé que tornarem.
La trentena de seguidors que es va desplaçar a animar l'equip des de fora ho va seguir fent un cop consumat el descens. Pedro Capó, un altre dels pesos pesants dins del vestidor, destacava la grandesa del club.
Al final estem aquí merescuda o immerescudament, però aquest Sabadell jo crec que no és el primer cop que cau, no serà el darrer, i com ha fet tantes altres vegades jo crec que s'aixecarà més prest que tard. Costa molt arribar, aquest cop ha marxat amb un obrir tancat d'ulls, com qui diu. Sembla que era l'altre dia que estava a Marbella festejant l'ascens, però jo crec que la de Marbella no serà la darrera festa que li tocarà viure a l'afició del Sabadell i més pres o més tard li tocaran tornar a viure nits d'alegria.
Amb la segona Vicenja Història, el Sabadell formarà part de la nova primera de la federació si és que no es produeix cap renúncia d'algun dels equips ascendits. Tot i que sembla improbable que això succeeixi, hi ha dubtes entorn al Burgos i la Morevieta per motius econòmics.
La decepció del primer equip del Centre d'Esport Sabadell contrasta radicalment amb l'alegria del juvenil A. El quadre de Miquillador va tancar una temporada memorable a Divisió d'Honor amb golejada per 4-0 davant l'Europa.
En un duel recordem que va tenir lloc a la nova Creu Alta i en presència de públic per primer cop en més d'un any. Unes 400 persones van poder gaudir d'un premi a un equip que ja no s'hi jugava res, però que va voler rubricar el curs amb una gran alegria. El tècnic Miquillador només en pot fer una valoració satisfactòria.
El que fa el juvenil ha sigut un any molt bo i, com tu dius, l'escenari per aquest any doncs, és immillorable. No? Aquí a la nova Creu Alta, al Temple, disfrutant de cada moment i molt contents, la veritat.
El Sabadell, per tant, acaba la temporada de Divisió d'Honor 6è amb 38 punts, només superat per equips de la talla del Barcelona, l'Espanyol, el Girona, el Zaragoza i el Nàstic de Tarragona.
I tanquem el bloc de futbol perquè a Primera Catalana el Sabadell Nord continua viu en la lluita per la permanència després de batre les franqueses per 2-1. Els de Pablo Becerril han aprofitat el factor camp per sumar dues victòries consecutives.
La setmana passada va ser contra el Coe Parets i aquesta contra l'actual quart classificat, i tot gràcies a gran encert del davanter de referència dels de Can Urià, Edgar Álvaro, autor d'un doplet. El segon gol, de fet, va arribar en el minut 90. El punta destaca la importància d'haver tret els punts per evitar distanciar-se del Rubí, el conjunt que marca la salvació.
Si perdíamos, empatábamos, nos quedamos a 5 puntos. Que quieras que no, a falta de 2 jornadas es difícil. Pero consiguiendo la victoria a 2 puntitos la semana que viene, yendo rival directo contra ellos, cambia mucho la historia para conseguir el objetivo.
El Rubí no va fallar en la seva visita al Parets i manté la diferència de 2 punts respecte al Sabadell Nord amb un partit pendent. Diumenge, a la penúltima jornada, els enfrontarà a Can Rosés amb mitja permanència en joc.
Més enllà del futbol, en squash, Iker Pajares ha revalidat el títol al Campionat d'Espanya absolut. El rival del sabadellenc a la final, Borja Golán, es va haver de retirar a la final en lesionar-se per una relliscada.
En aquell punt, Pajares seguia demostrant la seva superioritat, ja que s'imposava per 11-4 i 2-0. En les rondes prèvies, el jugador del Malibú Esportiu s'havia desfet de tots els seus rivals sense cedir cap set. Tot i això, assegura que ha estat un torneig d'un nivell com mai havia vist.
M'atreviria a dir, sense equivocar-me, que ha estat el més dur de tota la història en quant a nivell de participació i a nivell dels jugadors. Aquest any s'ha jugat un quadre de 16 jugadors on hi ha hagut unes prèvies abans on han competit uns altres 100 i pico jugadors.
L'esquaixista local repeteix d'aquesta manera el títol que ja va obtenir l'any passat a Santa Cristina d'Aro, superant també Borja Golán. Enguany ha estat encara més a prop de casa, concretament a les pistes de l'Esportiu Rocafort de Barcelona.
I acabem amb el bàsquet Pia, que s'ha acomiadat de la temporada caient a les semifinals de la Copa Federació. El butxí dels Escolapis ha estat el Sant Adrià, que s'ha mostrat superior tant en l'anada com a la tornada.
A Can Colapi ja es va imposar per 19 punts i aquest cop ho va fer per 17, 74-57. I això que la Pia va començar dominant en el marcador, però van anar perdent pistonada a mesura que els minuts passaven. Damià Páez, màxim anotador del conjunt Escolapi, explica que al principi els va sortir el pla de partit que volien.
Vam estar més a prop, sí que és cert que al final se'ns en van, per bueno, diferents motius a final de partit, però bueno, el pla de partit ens va sortir com buscàvem. Nosaltres buscàvem alguna alternativa defensiva per crear-los una mica de confusió en l'atac, un equip que li agrada molt córrer, gent jove, amb talent, i després nosaltres vam tenir molt més encert, o molt més no, però més encert en atac del que vam tenir al primer partit.
D'aquesta manera, acabada la temporada per la Pia, recordem que el conjunt de Can Colapi va sortir a competir en la Copa Federació, una lliga alternativa a la clàssica Copa Catalunya sense ascensos ni descensos. El d'aquest cap de setmana, per cert, ha estat l'últim partit al capdavant de l'equip del tècnic Jaume Prat.
Un minut per 8:15. És moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dilluns 31 de maig. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar a radiosabadell.fm amb actualitzacions a l'instant a les xarxes socials. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 9 amb el Cafè de la Ràdio. Però ara no marxeu perquè arriba el Tribuna Preferent i amb el Pau Vituri i després a 9:15 el Generació BCO. Que acabeu de passar un bon dilluns. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.